A Ràdio Maricel, a cel obert.
Un quart de 12, tercera hora d'aquest cel obert d'avui dimecres 11 de juliol. Escoltin Joan Pere.
La solidaritat és la força dels dèbils. Feu que la veu dels vostres timbals ressoni arreu. Us esperem a la Sitges Timbalada.
Poden apuntar a aquest web www.sitgestimbalada.org. timbaladasol.org. Gràcies. Si em sembla que aquest matí he escrit Sitgestimbalada. No? Armand Valera, bon dia.
Bon dia.
Ho escrivia malament, Timbalada Sol?
Sí, és timbalada.org.
D'acord, www.timbalada.org. Tot això, tot aquest moviment, amb 41 grups de percussió, 4 escenaris, una batucada conjunta, concert de rock, activitats diverses, tot això aquest dissabte, té com a finalitat la mateixa que l'any passat, que és intentar ajudar a l'organització Ocularis, aquesta organització de desenvolupament oftalmològic de l'Àfrica subsahariana. L'any passat també en parlaven amb l'Armand Valera, avui no en podem tenir nosaltres amb Marc Macià, però en Marc ens ha dit que vingui l'Armand, que mentrestant parleu també del més fonamental de tot plegat. Heu notat la crisi, Armand?
Doncs la crisi es nota en tot, per suposat. A més, ara que ja comencem a complir els plaços per poder obtindre les subvencions oficials, doncs ens hem trobat que les subvencions oficials estan tancades, no? Tot i que la nostra idea mai ha sigut ser una ONG que sustenti únicament de les subvencions oficials, perquè creiem que una organització no governamental, doncs de fet les seves sigles marquen que no necessitis no només l'ajut oficial, sinó que tinguis iniciatives pròpies en les que tu et puguis sobreviure amb el teu projecte, no? I així estem, aquesta és la nostra senda.
Fins a quin punt aquesta situació pot condicionar molt o no el desenvolupament del vostre projecte?
Del nostre projecte, home, tot ajudaria. De fet, no? Totes les subvencions ens ajudarien moltíssim, i més abans que la vaca era grassa i tothom doncs, podia tindre aquesta ajuda, no? El que passa que ara aquestes subvencions sí que han baixat, però es parla que hi ha un projecte llei que es presentarà en breu, cap al juliol-agost, que amb totes les organitzacions no governamentals ens ajudaran moltíssim, i amb la part de la cultura també, que és un projecte nou que ha presentat el ministre Bert sobre el tema del mecenatge. El mecenatge ara mateix, si tu fas una donació a una organització, si ets una persona física tens un 25% de devolució a l'hora que facis la renda, si ets una empresa et retornen un 35%, i bueno, aquests són uns nivells molt baixos si ens comparem amb la resta d'Europa, no? Per exemple, a França estan en un 70%.
D'acord.
La devolució, no?
D'acord, perquè dit així, en veu alta, hi ha filàntrops per aquests mons? Sí. És a dir, us trobeu persones que diuen jo faig una donació a la... I hi ha encara persones que,
per suposat,
diguem-ne, que destinin molts recursos personals a una organització?
Per suposat.
Sí.
Bueno, de primer els nostres metges, no? Els he d'agrair moltíssim la seva col·laboració. Per què? Perquè al ser una associació que no tenim fons encara, la nostra manera de contribuir amb aquest desenvolupament és, ells primer donen els seus 15 dies de festa, els utilitzen per anar amb l'ONG. Segon, els perden per estar amb la família. I tercer, es paguen el seu viatge. Això és el més important. Un viatge a Àfrica avui en dia doncs només el vol 1.200 euros cap a Mozambic, més visats, més hotel, més els menjars, ho paguen tot amb el seu primer viatge. Són uns 2.000 euros. O sigui, no només donen el seu temps, que van a treballar, també.
I el valor de la seva feina, òbviament.
Exacte. però és algo innat, eh? M'he donat compte que treballava, bueno, abans treballava en bancs, ara treballo amb metges, així, imagina't.
Què passa en el món dels metges? I ens referim a que molt sovint també hi ha no diríem que estigui estigmatitzat, però hi ha a vegades aquella visió del metge més, del metge més de despatx, el metge més, diguem-ne, militant en causes d'aquest tipus, com la vostra, però quan un s'acosta, o quan una organització com la vostra s'acosta a un col·lectiu de metges determinat i presenta un projecte així, quina acostuma a ser la reacció dels professionals? O és molt divers i depèn d'edats, de generacions?
Sí, és així.
És així?
O sigui, el que ens estem trobant, sobretot amb el tema de metges, és que és la gent jove, els metges joves, els que més estan implicats. Però bueno, això és el que ja parlàvem, no? Dintre del món de la cooperació ha entrat molt tard dintre del nostre país. El món de la cooperació, a banda de la Creu Roja, doncs va entrar després del franquisme, no? Aleshores, va ser als anys 80 que es va començar a implantar el concepte de cooperació dintre del nostre país, cosa que a la resta d'Europa va ser després de la Segona Guerra Mundial, ja, quan hi van començar amb aquest món, no? Aleshores, nosaltres encara anem amb bolquers, no? O sigui, la nostra cooperació és una miqueta jove comparat amb la resta d'Europa. Però, per això et comentava, i tornant amb el tema del mecenatge, algo molt bo que ens ajudarà a les ONGs és que, si hi ha el canvi de llei, de que en comptes de desgravar-te un 25, te'n puguis desgravar un 50 o un 60%,
això farà
que incentivi, no? Per exemple, a l'exemple de França, quan van canviar aquesta llei fa uns anys, es va multiplicar per 6 el tema de les donacions privades. Això fa que l'Estat no t'hagi d'avançar uns diners per fer un projecte, sinó que és la gent la que t'avança els diners i després l'Estat és la que retorna un tant per cent dels diners a la gent. No?
De la mateixa manera, Armand, ara cal justificar més que mai, no sé si es pot dir d'aquesta forma o amb tots els matisos que creguis, la funció d'ONGs com la vostra?
Sí.
Sí?
Bueno, jo crec que hagués estat des de sempre, no? És una corrent nova, diguéssim, dintre de lo que és la gestió de les ONGs, no? Ara, doncs, bueno, hi ha màsters de gestió d'ONGs a Madrid, a la UNED, aquí a la UOC, jo n'estic fent una a la UNED i realment és una corrent nova, no? És una manera diferent de gestionar, en el que la transparència és el paper clau dintre d'una ONG. Nosaltres tenim els números, facilitem els números amb tots els nostres col·laboradors, amb tots els nostres socis, des del primer fins l'últim. A la nostra ONG ara mateix no hi ha ningú que estigui cobrant una retribució per portar res. Jo porto un any i pico treballant, però és de forma voluntària, els metges igual. No hi ha ningú que cobri cap retribució. Això no es pot mantindre. Això dintre d'uns anys, lògicament, jo he de viure i de menjar. Necessitarem un finançament per poder pagar una estructura, no? Com si fos una empresa. És que cada cop més s'ha de fer que es professionalitzi, no? una organització.
Suposo que això és una línia molt fina,
sí,
entre l'absoluta vocació,
sí,
la necessitat de professionalització, i fins a quin punt aquesta professionalització pot acabar fent caure a la pròpia ONG en una certa perversió del que era el seu esperit inicial i acabar convertida en una mena de d'empresa, així a la manera que tots la podem tenir al cap. Suposo que és una línia molt,
sí,
molt
difícil. És un canvi de paradigma, és el que et comentava. No?
Perquè tothom pot entendre que esclar, que la vocació no pot aguantar-ho tot,
lògicament.
I una organització no es pot mantenir, diguem-ne, així demanant, apel·lant contínuament els metges, això no té, vagi, un camí de molt llarga durada,
no.
Però és clar, hem de suposar que aquest esperit vocacional s'ha de continuar mantenint encara que un cerqui una professionalització de l'estructura, no?
Sí, però nosaltres, la nova corrent, el paradigma nou de la gestió d'ONGs és que l'estructura d'ONG sigui una estructura professionalitzada i els voluntaris també siguin molt professionals, però siguin voluntaris. O sigui, el que és el cooperant, el que executa la feina físicament, aquesta persona ha de continuar sent voluntària. Ara, no li ha de costar diners anar a l'Àfrica i si ell ja sacrifica els seus dies de vacances.
I ha de sentir-se cobert, suposo, amb tot, des del marc legal fins a, el que deies tu, a les despeses, etcètera.
Exactament. No? Però ha de ser això, no? La vocació, sí que ha d'estar aquella vocació, sí que ha de ser-hi amb tots, no? Perquè bueno, aquí tenim una crisi de valors, ho insisteixo, la crisi que hi ha en aquest món és de valors, no és econòmica. Si la gent s'hagués comportat com ens tinguessin que comportar tots,
no estaríem
com estem. Aleshores, si la gent té valors dintre de l'organització i els voluntaris fan la seva feina com l'han de fer, només es necessita pagar una estructura, no?
D'acord.
Ningú es farà ric, això ho heu tenint molt clar.
Per explicar-ho fàcilment, què ha passat a Moçambic des de l'any passat, en què tenim en aquesta mateixa taula, amb ara?
Doncs que de 7 oftalmòlegs n'hem passat a 8. O sigui, això, si ho mirem amb tant percent, doncs és un tant percent molt elevat.
Molt elevat.
No? Aquí a Espanya, com dèiem al principi, doncs tenim 4.000 oftalmòlegs, no?, nacionals. Aleshores toca un oftalmòleg per cada 12.000 persones, ben bé, aquí a Espanya. Ens queixem de les llistes d'espera, d'acord? Està clar, i més ara, no?, que hi ha retallades dintre de la Seguretat Social i encara hi haurà menys metges aquí a Espanya. Però si aquí n'hi ha 4.000, allà n'hi havien 7 l'any passat. Aquest any hi ha 8. Vale? O sigui, hi ha una altra zona dintre de Moçambic que està coberta per un altre oftalmòleg.
D'acord. O sigui que tots els oftalmòlegs que hi ha a Moçambic són els oftalmòlegs d'oculars, per dir-ho així.
No.
O gairebé?
No, els oftalmòlegs que hi ha a Moçambic són els metges ja que estan especialitats en oftalmologia. Aquests estan repartits per tot el país.
Uh-huh.
Són diverses les ONGs que ajudem dintre del món de la cooperació amb salut, no?, visual. Aquesta gent es va formant i va rebent ajudes. Hi ha 7 persones que estan estudiant a la Universitat Eduardo Mondlane, que és la universitat d'oftalmologia del país, l'única que hi ha. Aleshores, nosaltres quan anem allà a fer formació, perquè nosaltres clarament diem que és formació, no anem a guarir.
És a dir, no aneu a operar, aneu a formar.
Anem a formar. Però sí que formem operant, d'acord? O sigui, si la gent entra al nostre site...
Òbviament, formeu a metges. Exacte. I per tant els metges han d'operar. És a dir, hi ha una formació pràctica dins de tot això en el qual fan falta professionals especialitzats que són els que venen d'aquí a formar els que estan allà.
Però nosaltres el que fem és especialitzar-los. No? Si dintre l'oftalmologia hi ha diferents branques, no?, com és la retina, l'oculoplàstica, el glaucoma... Llavors les nostres expedicions cap allà són amb uns metges, per exemple, especialitzats en retina. Aleshores, tots els alumnes de la Universitat Eduardo Mondlane, 7, tampoc són molts, però són 7 de diferents cursos, de primer, segon, tercer, quart, venen a l'hospital quan anem nosaltres i els diem: nois, doncs mira, la retina es fa així, no? Llavors ells ens preparen pacients de retina.
D'acord.
I ells veuen l'especialització de la retina.
Entesos.
Al cap de 2 mesos, 3 mesos anem amb els d'oculoplàstica, són els tumors oculars, no? Llavors allà ensenyem, doncs, a treure tumors, d'acord? Però molt especialitzat. Per què? Perquè volem que cadascun d'aquests alumnes, intentarem que cadascun d'ells estigui especialitzat en un tema. O sigui, que un en sàpiga de retina, un de oculoplàstica, un de glaucoma, un de pediatria i de diferents branques. Per què? Perquè no hi ha ningú especialista en alguna d'aquestes branques. Tots són oftalmòlegs generals.
D'acord. Diríem els que aquí en diríem oculistes, així, en general. Per persones, diguem-ne, que t'analitzen la vista, però que més enllà d'aquesta part inicial no hi ha possibilitat de metges especialitzats a Moçambic.
Especialitzats en aquestes branques que et comento? No hi ha cap.
No. Com respon l'Estat o les institucions a aquesta proposta vostra?
Bueno, podria comentar que Moçambic és un dels països que estan dintre dels plans directors de l'ECIT d'Espanya, que és l'Agència de Cooperació Espanyola, i és un país molt, molt obert a rebre ajudes. D'acord? És el país més obert a rebre ajudes, per això hi ha tantes ONGs. És el país amb més ONGs del món, Moçambic, perquè es deixa ajudar. O sigui que l'any 90 i pico van acabar una guerra civil que van estar 20 anys matant-se, no?, entre germans. Però bueno, després es van obrir i van dir: doncs necessitem ajuda. Ara, és difícil. És un lloc que necessites tindre la confiança d'ells a l'hora de treballar. Nosaltres, la nostra organització és jove, té 2 anys, però el Joan Prat, que és l'oftalmòleg, que és el que va crear aquesta organització amb nosaltres, ell porta 10 anys a Moçambic. Llavors, quan una persona repeteix, va agafant la confiança de la gent d'allà. La gent d'allà el que està molt farta és de veure el típic blanc, és així, que et ve, et fa un somriure, et diu que et ve a ajudar i ja no el veus mai més.
O sigui, de la falsa ajuda, per dir-ho d'alguna manera.
De la falsa ajuda o de l'expoliació que han tingut i tenen.
Bueno, o aquells que en podrien dir, o de la hipocresia, o en definitiva de totes aquelles coses que hi ha diguem-ne, una falsa caritat o 50.000 coses d'aquest tipus que cadascú podria interpretar de la forma que volgués. És a dir, són recelosos davant l'actitud inicial, perquè han viscut molts casos que han acabat d'una forma traumàtica, segurament, i moltes ajudes que al final no han anat enlloc.
Bueno, et podria dir també, imagina't, i això sobtarà, perquè a mi se'm van ficar en uns pèls de punxa, l'esclavitud en el món. L'últim país que va abolir l'esclavitud del món va ser Moçambic, i l'any va ser el 1979. O sigui, nosaltres ho haguéssim vist, no? Encara com venien esclaus. En els ports de Moçambic, com sortien esclaus cap a...
Abolida per llei, eh? Això no vol dir que no hi hagi actituds esclavistes.
Exacte.
Només vol dir que per llei està abolida l'esclavitud.
Però és molt
fa
fort.
30, eh? Fa 40 anys.
Estem parlant de 30 anys. És esgarrifós, no?
D'acord.
Llavors és una gent que, clar, aquesta gent corria pel camp, perquè és que els enxampaven com animals per vendre'ls, no? Llavors, el recel amb la gent blanca, doncs, és lògica. Ara, cada cop més, doncs, lògicament, es van obrint, no? I això que et comentava el Joan, de veure'l 6 mesos, cada 6 mesos, cada 6 mesos, el Joan Prat, doncs, s'ha agafat una estima i un carinyo, no? I ara, quan ve, li obren totes les portes... I amb ells se'l creuen, no?, de que va allà ajudar.
Per tant, l'organització té possibilitat encara d'incidir molt més del que està incidint fins ara.
Molta. No? Estem en contacte directe també amb el Ministeri de Sanitat i tenim via directa amb la viceministra de Sanitat.
Ens queden només 2 minuts i bàsicament han de servir perquè ens puguis dir, Armand, què demana Ocularis a la gent de Sitges aquest dissabte, quan participi la batucada, quan la vagi a veure, què demana, quina és la reflexió en veu alta que es pot deixar?
Home, nosaltres el que demanem és, bueno, primer de tot, agrair moltíssim a tota l'organització de Mercatú aquesta oportunitat de nou de poder fer la difusió de la nostra ONG. L'objectiu nostre és que ens conegui la gent, que ens conegui, que sàpiga què estem fent i que ens pugui ajudar en tot el que pugui, no? Dintre de la timbalada, doncs, que vinguin, gaudeixin i s'ho passin bé, perquè realment és una festa brutal, no? L'any passat va plegar milers de persones. Aquest any, doncs, també venen 41 grups, com has dit, són quasi un miler de percussionistes.
Tarda, vespre, nit.
Exacte, tarda, vespre, nit.
Gairebé no cal dir gran cosa més, perquè a Baix a Mar estarà col·lapsat rebentar durant totes les hores del dia, no?
A més, Veneno en la Piel, que és un grup sitxetà també, que ens encanta, que toca un pop dels anys 80 i 90, doncs també aquest any s'ha ofert a vindre a la timbalada. També tindrem un castell de focs petitet, que el senyor Isidre Panyera, doncs, ens dona també la seva ajuda. La Carola de Canal Blau, doncs, també ens ajudarà amb la presentació, i després hi haurà un sorteig benèfic. I una cosa molt maca, que no, crec que no s'ha fet mai aquí a Sitges, és farem una llançada de globus lluminosos, com aquests xinesos o tailandesos, cap allà a les 11, els vendrem de forma solidària, amb un preu solidari, i tothom podrà comprar aquest globo i farem un llançament d'uns 250 globus en l'aire.
D'acord. En 30 segons, quan tornes a Moçambic? Si tornes, aviat?
Doncs ara hem tornat fa 2 setmanes de Moçambic, hem estat amb una comissió de retina, i ara cap a l'octubre, a mitjans d'octubre, tornem cap allà amb una comissió de tumors infantils en pediatria, amb el Joan Prat, i al novembre hi tornem a treballar. O sigui, aquest any tenim 3.
Encara que sembli mentida, com diu l'Armand Valera, la crisi d'aquí no és la crisi d'allà.
No.
Encara que faci tanta mal, però la crisi d'aquí no és la crisi d'allà. Armand Valera d'Ocularis, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres, com
Perfecte.
No. Sort en el futur,
gràcies,
Armand.
A vosaltres.
Gràcies.
Adéu-siau, bon dia.